Les cançons diuen molt de nosaltres. I al Llapis de Memòria escoltem vides amb música i lletra.
Llapis de Memòria amb Jordi Manau.
Avui connectem les cançons de l'escriptora Regina Rodríguez Sirvent.
Escolta'l cada dia de 3 a 4 de la tarda a SER Catalunya.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
1 i 5, el Què t'hi jugues, ens divertim.
Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme. Para divertirme, esto lo hago. Para divertirme, para divertirme, para divertirme. Como ya mismo me voy, me voy a llevar un par antes de irme.
¿Se hizo?
Mira, avui sí que m'emporto, Flaqui, a una empresa austríaca que, atenció, et porta al cim de l'Everest com si anessis al turó del costat de casa teva. Això sí, per una setmana has de pagar 150.000 euros. T'estalvies camp base, el fred de les tendes i totes les dificultats de pujar a l'Everest. La clau i l'anar. I l'anar, ja ho diré bé. Gas xenon. Aquesta és la clau, però amb una mesura, perquè és un gas perillós. De moment, 4 anglesos han acceptat el repte, tan efectiu com polèmic. En 7 dies vas a l'Everest i tornes. Això no només ho supera un tal Kilian Jornet. Que,
sí, jo puc superar-ho, això,
Sí, sí.
Jo, ara, si em deixeu 5 minuts, pujo un moment a Annapurna i torno.
Això, tu només ho superes tu, això.
Poses la bandereta...
Jo trigo més en arribar al peu de l'Annapurna... És com el de Barcelona, com entrar a Barcelona. És més difícil en tot el que fas dintre de Barcelona que, mira, ara estic ja a l'Elbrus.
Sense parar, pim-pam.
Ara estic a la Concagua.
Ah, sí, ja?
Mica en mica.
El K2, mira, el K2.
El K2, espera un moment, que això trigo una mica més.
Sí, 5 minuts
més. Ara he arribat.
Quin fred.
Fa fresca, va, fa fresca. Aquí al K2, ara cal potser fins i tot diria que una samarreta interior.
I jugues.
En un moment us expliquem algun detallet del cas Negreira. Estigueu atents, perquè canvia de jutge la instrucció del cas Negreira. Però abans, hem de repartir uns cigrons, Bermo?
Home, sí, hem de repartir cigrons. Perquè...
Ara ets la porta.
Ara sóc la porta.
Que em descol·loques, tio.
Perquè
amb les teves parelles també fas això?
Amb què?
Amb les teves parelles.
Sempre em donarà coses rares, però això no en parlarem ara.
No, dic amb les teves parelles perquè va fent, no?
Ah, no sé.
Va fent, diu.
Va fent. Què vol dir va fent? Defineix va fent.
No, amb la teva gent també fas això.
Home...
M'he fotut vermelló.
Li he tornat, has vist quina contra el gol de Rafinha, el que li acabo de fer?
Braços,
o sigui, acabo de fer un gol de Rafinha que no vegis.
Que amb els teus pares també, quan et truquen, respons depèn de quin dia, com a la porta, Rossell, o Bartomeu, o Font, o Lewandowski...
Si s'escau, no veig per què no fer-ho.
Vale.
És divertit, és un arma, doncs s'ha d'aprofitar. En fi...
Quan et foten una bronca, no sóc jo.
No sóc jo. Soy la portera, En fi, la vida. Ara puc ser ja a la porta, ja?
No, sí, va, sí, ja. President.
Mira, escolta, que ahir, per exemple, vaig anar a veure el Madrid, però vaig anar a veure un lloc especial, perquè mentre l'altre equip aquell, el Salzburgo, s'emportava tot de gols, jo m'estava menjant... No, gols, no. M'estava menjant una carta espectacular al Gastro Corner.
Oh.
De Gastro Corner, el racó gastronòmic,
brutal,
que hi ha sota de l'hotel Four Points, a l'avinguda Diagonal 161, allà pots veure tot el futbol, Lliga, Champions League, Europa League, Premier League, i no només futbol, eh? Fan els Sis Nacions, fan la Super Bowl, i un Super Bowl que em vaig menjar jo també. Oh, boníssim. Els millors plats i les millors cerveses, que fins i tot tenen cervesa pròpia. Vaig tastar diverses pintes. Molt bo.
Quin és el teu plat perfecte.
De Gastro Corner.
Preferit? Gastro Corner. Boyan, quin és el teu plat preferit?
Jo tot és el que es menja amb la cullera, és a dir, m'encanta, però unes bones llenties, a uns bons pesolets, o cap i pota, m'encanta.
Té bon gust,
Sí.
Home.
Os convido, si voleu venir a la Moca, restaurant de Linyola, us convido.
Com es diu?
A Moca.
A Moca.
A Moca, menjareu de l'hòstia.
A Moca, a Linyola.
A Linyola. I a més que fan cassola de Linyola, que es diu que és famosa.
Oh, això m'agrada, això m'agrada.
El espinac, costella, llonganissa...
Oh!
Caragols, que tot això. Caragols, boníssims. Estic convidats.
A Moca. A Moca.
A Moca.
Tal com sona.
A tal com sona.
A Moca. A Moca. A Linyola.
Doncs haurem d'anar-hi.
Esteu combinats, eh?
Escolta, hem parlat molt de renovacions al principi.
Soleta.
La de Gerard Martín, Araujo, la que ja està pràcticament tancada de Pedri, hem explicat que Eric García es queda, Ansu Fati tampoc marxa, per tant, difícilment pot arribar algú al Barça aquest mercat d'hivern, no?
La prioritat és aquesta, a més a més no s'està comentant de Gavi, però també està... és a dir, és un tema que ja ha sortit i ja s'està parlant, que és important, que és molt important.
De Gavi. Bueno, clar, perquè s'ha de regularitzar la seva inscripció.
Regularitzar la inscripció, això és la prioritat. Fins a l'últim moment tot és possible, com va ser arribat a un més un, no?
Sí, a operar amb normalitat, que això dona molta tranquil·litat a l'hora d'afrontar operacions.
Exacte, el que passa, el top salarial és el que hi ha. Mm. Llavors és aquí...
Ho dic perquè al bar hem posat unes imatges de Rafa Leao, que sí. Li preguntàvem pel Barça i es fotia a riure.
Però riure...
Després del partit contra el Girona d'ahir.
Allà, important, eh?
I des d'Anglaterra arriben constantment informacions sobre el futur de Marcus Rashford.
Sí, senyor.
Però clar, si no marxa ningú, és impossible que arribi algú, no entenc? O és molt difícil que arribi algú?
Més a més, ara l'Amorín, entrenador de United, ha posat també una mica traves, eh? És a dir, com ja està perdent i els jugadors en aquesta posició no li responen, sí. I també està estàs perdent credibilitat, s'està qüestionant tema Rashford, és a dir, la qüestiona com quan has arribat no has pogut encarrilar Rashford, tan bon jugador, perquè Rashford al final l'afició inglesa United l'aprecia i l'estima com a futbolista, té les seves coses però l'estima, llavors sembla que ara United posa més traves.
Va haver-hi una reunió a Lisboa amb la gent que porta el tema de Rashford aquí a Espanya i la conclusió va ser que si no sortia ningú, i que era molt difícil que sortís ningú perquè bàsicament ha sortit en Sofata i no sortirà, com has anat explicant, que no hi havia manera de fer-ho. I a part pel que cobra, pel mitjany que cobra, era difícil quadrar una sortida forta en aquest mercat i per tant que era pràcticament impossible.
Mm. Fa bé Ansu de quedar-se?
Jo penso que sí. Jo, a veure, no l'ha sortit bé la sortida a Brighton. Per a mi la elecció no era bona. Era un equip d'un entrenador italià, aunque és entre italians, com entrenadors creatius, és més creatiu, però és un equip que estava condenat de 70% de partits està en fase defensiva. És a dir, t'exigeixen un desgast important en contenció. I Ansu, després ha arribat... ha fet bona pretemporada, seleccionat, l'ha passat altra vegada. Jo penso que Ansu ara ha d'estar mentalitzat, tant ell com el club, un jugador per recuperar físicament. És a dir, ell tot el que està entrant, tot el que està jugant ara, juga amb, per mi, 50-60% de capacitat física que té. Llavors, ell s'ha d'estabilitzar, el seu cos ha d'agafar una dinàmica la mateixa que ha agafat cos del Pedri, és a dir, de sortir de tema lesions, perquè tu quan pares, engegues, no estàs mai bé. I ens hauria de dedicar a no pensar si jugo, si no jugo, si me convoquen o me convoquen, yeah. Dedicar un mes i algo, és a dir, de tornar en torno físic que necessita el seu cos o el seu futbol.
Però el Barça.
Per Barça, exacte.
Uh-huh. De la Champions, abans de tancar ja la tertúlia amb tu, Bojan, hi ha algun jugador que, ara que estem a punt d'acabar aquesta primera fase, t'hagi cridat especialment l'atenció? Ahir, per exemple, veient el partit del Feyenoord amb el Bayern de Múnich, Santi Jiménez?
Sí.
És molt bo aquest tio.
Santi Jiménez és un davanter mexicà, és un molt bon jugador, és golejador, ha sigut... l'any passat, si no m'equivoco, no, l'any quan Feyenoord era campió de la Lliga, era golejador de la Lliga, després va tindre una lesió llargueta, va baixar, però torna de marcar gols. És un jugador que està a un nivell alt, jo no le veig a tops clubs, tops no, però està rendint un nivell alt, però té un jugador que li serveix molt les pilotes, que es diu Milambo, que és un jugador de mig camp, que és un jugador molt interessant.
Milan.
Sí.
Però tu, Bojan, quants partits veus? No, 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 perdona. Jo et puc dir que quants papers llegeixo i tu, però no sé, quan tu t'agrada molt el futbol, però quants és una pregunta curiosa, quants partits pots veure en una setmana o un cap de setmana, no sé, o t'agrada preveure'ls, vas prenent notes, t'hi fic, com ho fas això?
Mira, primer que no acabo quasi mai veure tot el partit. Primer això, perquè tant, a veure, no vull presumir, però tinc molta experiència, he sigut futbolista i tinc molta experiència com a jugador, tinc molts partits vistos, treballant 25 anys al Barça, Champions, UEFA, Lligues, totes les lligues europees, pràcticament tinc amb 40, 45, 50 minuts prou de veure un futbolista. Ara, jo des de les 6:45 del matí, el meu esmorzar, estic en una hora repasso tota la premsa europea. A partir d'aquí estic amb meus contactes d'Europa parlant de jugadors que m'arriben, que són interessants, que m'expliquen, però sempre les dic, vale, me dius que és bo, però le vull veure jo, perquè tenim un programa que sabeu que
va Scout, sí.
I allà on...
El programa és espectacular, és però...
Increïble. Sí. Sí.
Val un pico aquest programa, eh?
Sí, sí. I allà on és, jo contrasto aquest futbolista de lo que m'arriba. Per molt que un se digui per dir Pep Guardiola i m'aconsella un futbolista, le vull veure jo i vull tindre el meu criteri. Futbol és meva passió, m'encanta.
Un lateral dret que tu fitxaries ara? Ho dic perquè el Barça busca, no? Lateral dret, esquerra, extrem...
Jo, a veure, n'hi ha diversos jugadors i interessants, però no existeix un top lateral dret, però si es pot ser lliure que vingui en estiu Alexander Arnold, evidentment, home, que li fitxaria.
Me solucionaries un nou problema familiar. T'ho juro, poso diners de la meva butxaca.
Sí, però jo te diria...
T'ho juro que poso diners de la meva butxaca.
Per la comissió, no? Perquè és gratis, no?
No, per pagar-li el salari.
Sí, però sí que...
Tot el que posa jo a Alexander Arnold li importarà tres pitos i quatre flautes, però, sí. Però jo posaria.
I saps per
què? Per demostrar implicació en el fitxatge.
Però saps per què Liverpool està bastant tranquil amb el tema? Perquè té suplent que es diu Bradley, que és molt bo. Jo, si podria, abans que Alexander Arnold, fitxaria Bradley. Si puc, econòmicament, de què m'encaixa, no?
I esquerra?
I bueno, hi ha un jugador que ha aparegut que és molt interessant, que és Dorgu de Lecce. És danès, es diu Dorgu.
T'agrada el mercat nòrdic a tu?
M'agrada molt, sí, la mentalitat, personalitat, culturalment són jugadors molt ben preparats. I això és un futbolista de ratlla 1,85-1,87, pot jugar algun partit i de central, però és un jugador molt, molt, molt interessant.
Dorgu,
de Lecce, Dinamarca. Carreres, contra
sí.
Barça.
Sí, sí.
I Grimaldo a la prèvia de Leverkusen va dir que tard o d'hora tornarà a la Lliga Espanyola.
Grimaldo és molt bon jugador. Grimaldo és dels jugadors que pot ser laterals que perd menys pilotes, que assisteix bé, que xuta molt bé faltes, posicionalment és un jugador molt interessant.
I extrem?
Esquerra o...
Per l'esquerra, no? Perquè per la dreta hi ha Lamin.
Jo sí podria llegir en aquests moments, és Barcola, sense dubtes.
Ahir va fer un gran partit, eh?
Sí. Sí, va ser clau en la remuntada.
És jugador Barça. És jugador molt exagerat, molt atrevit, molt valent.
Et va sorprendre el PSG City acabant 4-2?
Tant, sí. Però jo no confiava que guanyara City, perquè City és un equip que està bastant desgastat emocionalment. És un equip que...
They are not hungry. They are not hungry. I know.
No, però la veritat, Guardiola, el que té molt bo, molt bo, molt bo, és molt exigent. Els jugadors sempre estan a tono de competir, però arriba un moment que els jugadors se desgasten de tanta exigència, de tanta pressió, de pràcticament un estrès, no? El competir sempre, sempre, sempre a màxim nivell, perquè és un entrenador que exigeix màxim nivell.
Bojan Krkić. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. És la 1:19. Seguim buscant a la Francisca. Seguim buscant a la Francisca.
Jo, si voleu, li envio un missatget.
Enviar un missatge i després de la pausa la truquem.
Però no sé,
Aviam. Sol de Jordi. Cas Negreira. La jutge Alejandra Gil substituirà Joaquín Aguirre al cas Negreira perquè Aguirre s'ha jubilat i Gil canviarà el jutjat d'instrucció 13... pel número 1, de fet, hi ha anat destinada de manera provisional, pel que ens diuen, si no hi ha cap canvi, s'hi acabarà quedant. Per tant, serà a partir d'ara la que instruirà el cas Negreira, una jutgessa que ha estat la instructora del Barça Gate, un cas que porta quasi 5 anys en instrucció, des del
29 de gener del 2020, sí. I possiblement s'allargui encara 6 mesos més, perquè totes les parts ho han demanat, és a dir, fins al 29 de juliol. És el cas etern, el del sí. Barça Gate, i ara Alejandra Gil, que estava instruint aquest cas, passarà a instruir el cas Negreira. Adrià.
Sí, sí, sí. Serà la jutgessa del Barça Gate, que deies ara que portàvem 5 anys en instrucció, la que assumirà de moment aquest cas Negreira, perquè el jutge Joaquín Aguirre, doncs, es jubila. Com deies ara, es jubila i deixa el cas, evidentment, amb la qual cosa ha de caure en mans d'algú, i cau en mans d'una jutgessa que està acostumada a temes del Barça, perquè porta 5 anys amb l'instrucció del Barça Gate. Aquesta acaba, teòricament, aquesta instrucció del cas Negreira acaba el 28 de febrer. Teòricament acaba el 28 de febrer, el més normal és que es prorrogui. Portem ara gairebé 2 anys des de que vam destapar els pagaments del Barça a José María Enríquez Negreira, quan era vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, i veurem si s'acaba prorrogant aquesta instrucció.
Segons fonts judicials, el jutge Aguirre va deixar preparat un esborrany per enviar la causa a l'Audiència Nacional. Justificava la decisió perquè el cas pot tenir una greu repercussió en l'economia nacional, perquè els afectats es reparteixen per tota la geografia espanyola i perquè la investigació és complexa. És a dir, tot i ser un delicte com és a Catalunya, o que seria un delicte com és a Catalunya, fonts judicials apunten a que el perjudici econòmic supera els 7 milions d'euros i s'emparen en una sentència del Tribunal Suprem per a considerar-ho greu afectació a l'economia nacional. A part, com que s'investiga un cas de corrupció esportiva i la Lliga afecta a totes les comunitats autònomes, es considera que hauria pogut suposar un perjudici patrimonial a molta gent i entitats de diferents llocs d'Espanya, els equips de la Lliga Espanyola, i la investigació és complexa perquè els diners es van transferir a través de diverses societats, i per això s'havien plantejat enviar-lo a l'Audiència Nacional, però serà la jutge Alejandra Gil qui haurà de decidir si envia la causa a Madrid o tanca la instrucció a Barcelona.
Sí, de fet, un cop es tanqui la instrucció, igual que passarà amb el Barça Gate, això vol dir que s'acaba la primera fase d'investigació i s'obre o no, dependrà també de les parts i de que sigui, en aquest cas, la jutgessa, si s'obre un judici oral, que és on ja doncs aniran a declarar tots els afectats i testimonis.
Pel que ens diuen, ja s'han rebut els informes policials, i a falta d'algun serrell amb Hisenda, l'únic que queda és citar a declarar els investigats i els testimonis que la jutge ho consideri necessari. Els informes de la Guàrdia Civil estan tots entregats. No apareix res massa més rellevant del que ja hem anat explicant. Són uns 7 milions d'euros. Des del 2003 fins al 2018... s'han deixat de banda ja els pagaments que es van aportar a Hisenda del 2001 al 2003, perquè el delicte en qualsevol dels casos estaria prescrit. Per tant, els pagaments fets en època de Joan Gaspar, diguem-ne que han quedat allà, però no s'han utilitzat per a investigar. Es mantenen en la investigació els de l'etapa de la porta, perquè el jutge hi veia possible delicte de cofet, considerant a Enríquez Negreira un funcionari públic. Això li van tombar, la seva argumentació la van tombar, i per tant, en el cas de la porta, a no ser que recuperi aquest tipus penal, també quedarà prescrit, i els pagaments, direm-ne, que s'adjuntarien a la causa serien els fets a partir del 2010.
Sí, sí, tot i que els de la corrupció esportiva, com que és un delicte continuat, s'investigarien els d'aquella etapa, tot i que la porta no entra. Els diners, ara ho deies, es van pagar a Enríquez Negreira i a Javier Enríquez, que és el seu fill, i fons de la investigació consideren que no hi ha feines que justifiquin aquests pagaments, eh? Que hi ha uns informes arbitrals que corresponen al fill, que el fill es va fer a partir d'una etapa, a partir del 2012 cap endavant, però els investigadors el que creuen és que també estan pagats molt per sobre del preu de mercat. I el cas d'Enríquez Negreira, el pare, els pagaments des del 2003 fins al 2018, doncs no hi ha res que els justifiqui. De fet, el Barça doncs ho va reconèixer davant d'Hisenda, això.
Sí, sí, no hi ha cap informe arbitral que justifiqui els pagaments al pare. Sí, n'hi ha que justificarien els pagaments al fill, tot i que fons de la investigació creuen que són diners amb un preu molt per sobre de mercat. Es desconeix hores d'ara el destí final dels diners. Gran part del rastre es perd perquè Negreira va treure quantitats molt importants en efectiu, tot i que hi ha més de 2 milions d'euros que van passar per la seva actual dona. Sobre el registre, es crida l'atenció dels investigadors que a la Federació Espanyola es van trobar actes firmades per Negreira d'ascensos d'àrbitres de segona B a segona A, però havien desaparegut les actes dels ascensos a primera. Els investigadors creuen que algú les va destruir, perquè hi ha actes d'ascensos firmades per Negreira de segona B a segona A, però no de segona a primera. I hi ha un aspecte que ha cridat l'atenció en aquest procés, segons ens expliquen, i és la passivitat del Madrid. La passivitat del Madrid de la Lliga i de la Federació com a acusació particular. No és habitual la postura que tenen com a acusació particular, perquè diguem-ne que no és gaire activa. I això d'alguna manera sorprès o sorprèn, no? Perquè fa la sensació que s'hi han posat alguns de cara a la galeria, però no per realment voler aclarir què és exactament el que va passar.
És que, de fet, això al principi de tot també ja ho vam explicar, que el Real Madrid es va personar com a acusació particular, però ho va fer, com dèiem ara, de cara a la galeria, per estar bé de cara als seus socis aficionats, per un tema d'imatge, bàsicament, però, de fet, aquest trencament de relacions i no anar als dinars de directives, tot això era teatre.
Hi ha un detall d'un dels fax que envia Enríquez Negreira a Bartomeu quan es tensen les relacions, que crida l'atenció, i és que li prometia exclusivitat. Clar, i els investigadors es pregunten per què amb un fax suposadament privat Enríquez Negreira promet exclusivitat. És que no la tenia? És que hi havia altres Enríquez Negreira repartits pel territori amb cert pes al comitè?
És un dels grans dubtes que s'ha de resoldre. Però és veritat que aquell fax, a banda que Negreira li ofereix a Bartomeu, o li diu a Bartomeu que el podria ajudar amb el bar, perquè s'acabava d'instaurar en aquell moment, el podria ajudar amb aspectes del bar, li diu exactament això de et prometo exclusivitat.
En fi, són detalls d'una investigació que, ja us dic jo, que s'allargarà, ens morirem i encara estarà en instrucció. Potser no, potser m'equivoco, no, però... Que no, Jordi? Home, si el Barça Gate porta 5 anys,
no, home, no.
El cas final, Negreira 400.
Al final s'acabarà
resolent. Jo tinc la sensació que... la meva sensació. Ja interessa que es quedi per allà i que allà continuï.
A tothom no? Li interessa.
Al Madrid ja li interessa que no es rasqui gaire i que el pugui utilitzar, no?, els seus portaveus per treure el nom quan
sí,
creuen que
la
perjudica exacte els àrbitres, però que no es miri massa. Al Barça també ja li interessa que quedi per allà i no
el Barça, el tema. Jo crec que al Barça li interessaria que resolgués dins del que pot ser a favor seu que no hi hagi cap mena de demostració de la corrupció esportiva.
El Barça el que no pot dir és el que ha dit fins ara la Porta, és que queda exonerat.
No, això,
clar, això és mentida.
No, però és el primer que em ve de gust dir. El Barça, no, en aquesta instrucció, no està exonerat. Aquesta instrucció, el que no ha pogut demostrar...
Però si al final hi ha corrupció esportiva i administració deslleial, ja et val.
Bueno, clar, sí, però això t'ho dic, que el Barça, posats a buscar interessos dins de tot això, clar, li interessaria que el tema de la corrupció esportiva quedés resolta aquesta equació el més aviat possible.
Perquè
això podria arribar,
sí.
No sé si desactivaria la carta agraïda, però vaja...
Aquesta té raó el Barça i tothom, que aquests concrets pagaments a àrbitres concrets per alterar concrets partits no s'ha pogut acreditar. I això que la Guàrdia Civil ha interrogat
a tot Déu,
tots els àrbitres.
Sí, el que passa és que pagar amb a un acció... vicepresident dels àrbitres ja és corrupció.
Bueno, i a més, perdona, és que el propi Negreira, en la seva declaració davant dels inspectors de l'Agència Tributària, admet que el Barça buscava un tracte neutral. Això està per escrit, amb negre sobre blanc. Ara bé, queda pendent el delicte societari. El jutge Aguirre es jubila. El jutge Aguirre es jubila també una mica atrapat per algunes decisions de l'Audiència de Barcelona que no l'han afavorit, com per exemple el cas Bolov, que ha sigut arxivat per l'Audiència de Barcelona.
Macedònia.
I finalment també recordem que l'Audiència de Barcelona, quan li nega el delicte de suborn, també diguem-ne... El de suborn de la Porta també. Però en fi, la instrucció ha arribat fins on ha arribat, veurem què passa ara.
No, encara està oberta, eh? Vull dir, eh? Ara el que canvia fa... és diguem-ne el jutge que dirigirà el cas.
I ara m'has deixat la mosca darrere l'orella amb això de l'exclusivitat.
Doncs te l'he deixat amb tota la voluntat i absolutament a consciència. I et dic una cosa, Flaqui. No és una percepció només meva. Que si fos només meva, mira, és una opinió.
No, és que em crida l'atenció.
És una percepció, diguem-ne, que té gent que està investigant el tema, però clar.
I gent que es pot posar nerviosa,
jo tinc la sensació que no hi ha voluntat de fer net.
És una mosca grossa.
Ja ho he dit altres vegades. El que més greu em sap del cas Negreira és que t'adones de que ningú vol millorar les institucions, netejar-les, obrir finestres, aconseguir que l'arbitratge sigui més bo, sinó que el que tothom pretén és condicionar-lo al seu favor i aconseguir que les decisions es prenguin en benefici propi. Tots. Aquesta és la meva sensació.
Jo només discrepo d'una cosa.
A veure.
El Madrid ha empentat fort, com a mínim en primera instància.
Jo discrepo d'això també. I el discrepo del joc.
Perquè es va presentar
de la discrepància.
Perquè es va presentar com a acusació particular al marge de la Lliga, i la Lliga també ha apretat, Adrià. Perquè jo recordo que la Lliga, ho vam explicar...
Però la Lliga ningú diu res, no? La Lliga...
Sí, sí, també.
És,
també?
Dels tres és el que més ha apretat, sí.
Fins
sí, el que més apreta és el que va presentar la demanda, que és el Xavi Estrada Fernández, que és l'exàrbitre. Sí.
Recordem que Javier Tebas se li ha retret que presentés una prova que va resultar falsa.
Sí.
Que es van confondre els noms de Sandro Rosell i de Bartomeu amb un escrit vinculat a l'operació en Soule que es va connectar amb aquesta. Això és apretar, Adrià, això és apretar. I el Madrid, en quan es desmarca de la Lliga i també fa el seu paper, el que passa és que també el cas Negreira, en l'esperança que aparegués una corrupció esportiva com una catedral, una corrupció esportiva amb pagaments concrets per alterar concrets partits, aquesta no ha sortit.
Jordi,
suposo que el Madrid també deu pensar, amb el Barça m'hi va molt en joc, tinc moltes coses en comú, i per tant, escolta,
aixec una mica... Allò que sempre diu el Maroto, que Barça i Madrid se ladran però no se muerden.
Exacte.
Però la Lliga va apretar,
És només xisclets, sí, crits del Madrid.
Bueno.
No, accions no n'hi ha gaires. No. De fet, és evident que el Madrid no podia anar de la mà de la Lliga. El Madrid no vol anar de la mà de la Lliga enlloc.
En cap cas.
Per tant, es separa de la Lliga, presenta la seva cosa particular perquè els seus l'aplaudeixin i perquè Real Madrid TV en parli, i fin.
I tots aplaudin i després ningú fa res.
Escolta, en tot cas, perdona, informacions rellevants aquestes.
Com diria el gran Germán de Ràdio Nacional, tot és una gran farsa.
Segur que ens escolta.
Bueno, en tot cas, sí que informacions rellevants aquestes d'avui. Coneixem quin és l'estat de la qüestió, plega el jutge Aguirre, qui el substitueix, etcètera, etcètera, quina evolució...
I pendents de si s'acaba la instrucció a Barcelona o la traslladen a l'Audiència Nacional.
Que aquesta
el terreny de joc és molt important,
I tant.
El terreny de joc de qualsevol causa.
No, de fet, el Barça, sempre que es parla de temes a l'Audiència Nacional, se'ls hi posa els pèls de punta. Prefereixen que esteu ja jutgit tot a Barcelona, clar.
Gràcies, Solde.
Vinga, fins ara.
Gràcies, Jordi. Una i 31, fem pausa?
Sí, però a mi el que més em flipa és que ara el Flaqui tingui una mosca sota el nas quan normalment hi té una vella.
Ah, era difícil, però l'he enxampat.
És que el Bermúdez està molt fi, eh?
Sí, sí, està fi.
Alerta, eh?
Està fi.
Alerta, pel Bermúdez.
Cadena Ser Catalunya. Cada hora, cada programa, cada minut, cada paraula de Ser Catalunya a un clic de tu. Torna a escoltar. Torna a escoltar. O descobreix contingut exclusiu al web de Ser Catalunya. sercatalunya.cat. No saps tot el que passa fins que no segueixes Ser Catalunya. @SerCatalunya. @SerCatalunya. Al perfil de Ser Catalunya trobaràs tot el que passa davant i darrere els micròfons. Segueix-nos a Instagram. @SerCatalunya. I no et perdis res. Allò que llegeixes en diagonal. Que has sentit dir a un veí. Que has vist de passada a les xarxes... T'ho expliquem. Tota l'actualitat al detall a sercatalunya.cat. Si passa, nosaltres t'ho expliquem. sercatalunya.cat. Allà on vagis, Ser Catalunya t'acompanya. Escolta Ser Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena Ser. Ser Catalunya. Som a tot arreu. Som al teu costat. Descarrega't l'app de la SER i busca SER Catalunya.
I cau el sol a l'altra punta del món.
SER Catalunya.
I cau el sol a l'altra punta del món.
La força de la conversa.
Entre les 12 i les 2, a Ser Catalunya. Què hi jugues?
Número 1, del Benfica 4, Barça 5.
Especial fenòmens paranormals.
Rafinha.
Ovni, una bola voladora li va anar directe al cap. Després el que volava era ell i va aprofitar per agafar els portuguesos i fotre'ls una sonda anal.
Què hi jugues amb el Sique i el Flaqui?
Flaqui, fins aquí m'arriba. Truca-la. Truca-la.
T'agafarà el telèfon a tu, trucaré la punxa en directe.
L'he mig alertat.
A nosaltres no ens agafa el telèfon.
Jo l'he mig alertat de si podia, a veure, no sé si l'agafarà.
Santi,
no?
Willy, truqueu.
No està gaire predisposada, però... A
veure. En directe, eh? Francisca.
Ha llamado al Getaferiátrico, el geriátrico de Getafe. En estos momentos usted está intentando contactar con Francisca, pero no está disponible. Si quiere ingresar a un abuelo, diga Luka Modric. Si quiere ingresar a un familiar con problemas de memoria, diga Dani Ceballos. Si cree que esta llamada le está haciendo perder el tiempo, diga José Bordalás. Si quiere hablar con el responsable al cargo de Francisca, diga, soy Sique Rodríguez y soy del Real Madrid.
Només tenim aquestes opcions ara.
Dígalo.
No.
Tu ho hauràs de dir.
Però ràpid.
Hola, soy Sique Rodríguez y soy del Real Madrid.
Oi, ha funcionat.
Sí.
Bon dia, senyor Rodríguez. Sóc el doctor Plata.
Opa, hòstia. Quina barreja.
Vostè és el responsable de la Francisca?
Sóc el responsable al càrrec de la senyora Francisca. Si de moment les notícies no són bones.
No foti, què ha passat?
A veure què li ha passat.
No riguis, tio.
No, que jo dissabte... Què ha passat?
Arriba la senyora Francisca al casal amb clars símptomes de deshidratació i inanició. És un símptoma que s'acostuma a trobar en la gent que ha practicat sexe durant moltes hores. Moltes hores.
Quantes hores?
Aquesta senyora s'ha passat possiblement des del dissabte a la nit fins dilluns en processos de fricció que una persona de 25 anys seria capaç d'aguantar.
Escolta'm, jo he de dir que jo dilluns ja estava a Lisboa, eh?
És probable que hagi practicat fins a 19 coits per hora, aquesta senyora.
Però...
es calcula que ha tingut un total de 157 orgasmes. Aquesta dona és possible que mori, però almenys tinc la sensació que morirà feliç. Ara mateix ha estat totalment delirant, no li puc passar amb ella. No para de repetir, toca l'altra vez, Flaqui. No para de repetir, esto es sexo, papá. No sé exactament. Una cosa és per l'estil, no sé què ha estat. Però la seva parella sexual, si segueix viva, evidentment, perquè és que ha d'haver estat un superhome. No sé qui haurà estat, però com a mínim un dels símptomes haurà estat que a vora quarts d'onze de la nit del dimarts es deuria quedar sense veu.
Si marca, no tinc el món. Rafinha, li pega! Gol!
Ah, s'entén tot, eh? Jo no duro tant de mi, també li dic.
Aquesta és la hipòtesi a hora d'ara. Hores d'ara és la hipòtesi.
Doctor Plàtan, sempre sabem que neda en l'exageració.
Són símptomes clars d'una persona que doncs això, ha estat en contacte amb una persona durant gairebé un dia sencer, dos dies sencers, doncs practicant el coit de manera desenfrenada. Ara mateix li deu estar caient a trossos.
Però escolti'm, la Paquita com està?
La Paquita ara mateix no li puc passar amb ella perquè està totalment delirant. Ella se la veu feliç, eh? Però ara mateix estem intentant, la tenim intubada, intentant que recuperi la deshidratació i la inanició per la qual passa. Perquè aquesta senyora està xuclada del tot. I si l'escolta des de lluny, mira.
Flaqui.
Veu que no és capaç ni d'articular massa més paraules. És com si hagués tingut un trauma
un
i no para de...
Flaqui. Dios mío. Flaqui. Esto es sexo, papá.
Va repetint això. Com que és de Getafe, va fent referències també a José Bordalás, que suposo que en algun moment haurà passat pel seu pis. Li han fet fer el testament.
Li han fet fer el testament.
Nosaltres de moment l'estem cuidant, però no garantim que pugui seguir viva. No
el podem anar trucant?
Sí.
Sí, anem trucant.
Té una extensió per no passar per centraleta?
Per no haver de dir això de...
Sí, truqui directe. Ara els hi passo l'extensió.
Dóna-li records de Flaqui. A veure si així...
Aviam, senyora, diu recuerdos de Flaqui.
Flaqui! Vuelve, Flaqui!
No l'alterem massa, si us plau, no l'altereu més.
Gràcies, doctor Plàtan. Cuidi-la.
Sort que ens va tocar el Getafe, la culpa.
La pròxima.
Bueno. Doncs res, esperem que recuperi.
Ara no sé si estic gaire tranquil amb el doctor Plàtan a càrrec.
No, jo... Sabent que anirà l'exageració, estic segur que el diagnòstic està infladíssim.
Marquès.
Qué vergüenza. Es espectacular esto. O sea, habéis gastado medio programa en unos chuchos de crema traídos de no sé dónde.
Oye, un respeto, era un pastel espectacular, ¿eh?
En unos coitos de una octogenaria. O sea, no me lo puedo creer que no hayáis empezado el programa diciendo que lo han vuelto a hacer. Ayer vimos otro homicidio frustrado en el área de estos pobres futbolistas.
¿Qué pasó?
No sé, ahí están las imágenes, Iker Rodríguez. Y me habéis llenado el programa, una entrevista al Español.
Ah, però està molt interessant.
Que espero que mañana sea
un portero que, per cert, Jofre Mateus sempre diu que és el que hauria de fitxar el Barça.
Sí, 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 que Rodríguez, déjame que estoy pagando yo la llamada. Espero que mañana tengamos al portero de Girona. Por la misma regla de tres, para fomentar...
No, a Gazzaniga no le gusta demasiado hablar. No l'hem escoltat gaire, Gazzaniga.
No, si en el fons el pal no el vol, ell vol fotre el pal.
El picotazo de ayer tampoco se va a denunciar, hasta ahí llega el Seny Català.
¿Pero qué picotazo?
¿Qué picotazo hubo ayer?
Ayer hay un homicidio frustrado en el área del Red Bull. Hay un atropello de un tío que viene como un obús, se lo lleva por delante y la jugada acaba en un jueguen.
Sigan, sigan.
Yo entiendo que el marketing, yo sé lo que es el marketing, yo sé que a las competiciones les gusta que estos sujetos lleguen hasta el final. Pero, ¿de verdad que no vamos a denunciarlo? Cuando a 600 kilómetros llevan toda la semana haciendo el ridículo, diciendo que no era penalti el de Koundé, haciendo el ridículo, y no tienen ningún problema porque... No, bueno, gracias a nosotros están empezando a conocer la vergüenza. Y no pasa nada aquí. Y nos tenemos que comer otra vez lo de Negreira, cuando su presidente ha condecorado a un árbitro, le ha regalado un pergamino cuando ese árbitro se jubiló.
¿Cuál?
Y ahí está la foto y no pasa nada. Estos fulanos tienen de socio de honor a Blatter desde el 2006 y no pasa nada.
¿Cuál es el del pergamino?
¿Y yo me tengo que comer lo de Negreira? ¿De verdad que me tengo que comer lo de Negreira? Lo de Negreira es un caso al uso de defensa propia.
¿Cuál es el del pergamino?
¿Cómo que cuál es el del pergamino? Venga, viva la Pepa. Así que Rodríguez, si te. ¿De verdad que te tengo que mandar la foto del pergamino que bajó al vestuario del árbitro, el padrino, y condecoró a un árbitro que se jubilaba, entiendo que agradeciendo los servicios prestados al ramero de turno? Y aquí no pasa nada. Y tengo que andar en las redes sociales peleándome yo con un montón de chats porque me están hablando de Negreira. Oiga, en Sicilia la gente utiliza artes de todo tipo.
Ah, es
y
un
estamos
diano,
en es que Sicilia de los
tengo
60.
Que descifrarte para que la audiencia te entienda. Es un diano mayenco. Que cuando retira, una placa del Madrid.
Sí, un pergamino. Gracias por los servicios prestados. Eso antes de que saliera el caso de Negreira.
A ver qué pone. No os veo.
Un día Mayenco es el árbitro del 2-6.
Sí, señor.
Pero que no es que condecoran
a un... Sí, que no va a fugir ni dos segons.
Que va pitar, exacte, que va pitar al minut 89-58.
Pero es que condecoran a otro fulano que se va toda la plana mayor del Real Madrid y lo vitorean en una entrega también de otro pergamino entre aplausos. El fulano que hoy está de comentarista no sé en qué tele, porque yo la tele ya la he tirado por el balcón hace meses de mi casa. Y tenemos que aguantar a esta chusma que nos traten de ladrones. No, hombre, no. Hay que empezar a defendernos, Iker Rodríguez. Entiendo que los pastelitos de Murcia están buenísimos.
De Lisboa.
De Lisboa.
Lo entiendo. Y entiendo que le estáis dando vida a una señora que está medio muerta. Lo entiendo. Y oye, sí, pero... Empezar el programa diciendo lo han vuelto a hacer. Ya está, solo pido eso. Solo pido eso.
O sea, mañana le decimos a Adri que lo haga.
No hay día que no nos clave un clatallón.
Vienes, ¿no? Al estudio.
Pero es que pegan picotazo a diario. Es que ayer la presidenta del Celta, cuando sale
en la revuelta, ¿no?
Revuelta esta, sí, vuelve a decir lo mismo, que se ha sentido picoteada por la mafia.
Bueno, nosotros...
Que si dura más el partido, esa señora sale sin la Pamela y sin el bolso.
Nosotros ya no sé si estamos listos para condecorar a nadie. Yo lo único que quiero condecorar es MCAT. Yo quisiera condecorar la construcción, porque es lo único en lo que madridistas y culés estamos realmente de acuerdo. Porque el Real Madrid quiere dar todo su apoyo a MCAT. Porque si no vas a MCAT, básicamente lo que eres es un Tolini
Aviam, hi ha un
Tolini.
Ho faig en directe, perquè sí. L'he vist ara, just abans de saludar el tio Faja.
Sí, déjame acabar la mención.
No, si va por usted.
Ah, vale, muchas
sí.
gracias.
Diu La Revuelta, a X. Un saludo a todos los periodistas deportivos que están escuchando este corte en el que se habla de la polémica del Real Madrid-Celta de Vigo. Aprovecho para recomendar beber mucha agua a diario. Es importante estar hidratado. Llavors, el moment és aquest.
El Celta, ahora mismo, opciones de competición europea.
No, ahora mismo estamos en mitad de la tabla. ¿Pero? Acabamos de eliminar, nos acaba de eliminar el Madrid en la Copa del Rey.
Vaya partido,
Vaya partido.
Gente ya, ¿no? Gente haciendo así, ¿eh? Yo no lo vi, la verdad es que no lo pude ver el partido porque esto fue el miércoles o el jueves o algo así, ¿no?
Sí.
No lo vi, pero ¿por qué hubo polémica? Esto no pregunto con mala idea. Realmente es que sé bueno, cómo quedaron, pero no sé qué pasó.
Digamos que pobre sí, que mujer. Hubo polémica.
¿Qué polémica?
Bueno, decisiones arbitrales un poco polémicas.
Gente enfadada y también gente contenta del Madrid.
Hasta el Cholo protestó por nuestro partido. Sí,
¿el
sí.
Cholo?
Sí.
¿Desde fuera?
Sí.
¿Qué dijo?
Bueno, dijo lo de siempre, claro.
¿Porque qué hubo? ¿Algún penalti? ¿Alguna roja?
Sí, un penalti que no pitaron. Sí, algún igual, fuera de juego dudoso que no vimos.
Igual fue penalti.
Igual.
Picotazo.
Te juro.
Igual para alguien del Madrid.
Te juro que por una vez, que a mí siempre me gusta no, pinchar un poco en el Madrid, pero realmente no sé ni, no lo he visto realmente.
Sí, sí.
Pero fue que tú opinas que no era.
No, o sea, fue hacia nuestro jugador.
Ya.
Jugada en ataque.
Ah, vale, que no pitaron un
claro,
penalti,
claro.
Por favor.
Sí, sí, primer tiempo, jugada ataque, Williot llega, el portero se tira.
Courtois.
Lo tira.
Lo barrió. Ay, Dios mío.
Pero no...
¿Qué te dijo Florentino? ¿Esto que dices tú antes de mantener la forma? Claro, cuando pasa esto, tú le coges al otro por la solapa, ¡sí, penalti!
No, te dice tranquila, no te pongas nerviosa.
Tranquila, ¿eh?
No te pongas nerviosa.
Hombre, pero... ¿Y tú dirías, hombre, cómo no voy a poner nerviosa?
Ya.
Se dice mucho, ¿eh? ¿Cuántas veces te dicen, siendo presidenta de un club de fútbol ahora, no te pongas nerviosa?
Sí, tranquila. No te pongas nerviosa. Ah, okay.
Y tú, la sonrisa, claro. Sí.
Me dile que no me llame.
Es esto, ¿no, Marqués? Marqués, es esto.
Ha marchado. Pues lo de siempre.
Es la presidenta del Celta,
¿eh? No ha marchado, la vuelta.
Bueno, que vaya bien. Mañana hablamos en la taberna.
Pero es que es lo de siempre. Hola. Vergüenza.
Va, tira, adeu.
Qui jugues?
Aviam, Flaqui, què passa amb algunes escoles de Barcelona que obliguen a tancar els patis perquè els veïns es queixen del soroll i això fa que els nens hagin d'anar a fer gimnàsia fora?
Doncs mira, són diverses escoles de Barcelona que s'han vist implicades en diferents denúncies de veïns que es queixen pel so dels nens i nenes quan juguen, parlen, quan riuen, quan corren pel pati de les escoles. Escoles com Salesians de Rocafort, com les Salesianes, el Badruna Gràcia, els Jesuïtes de Gràcia, en fi, moltes escoles que s'han vist afectades per aquestes denúncies. Fins i tot una de les escoles d'aquí dos mesos té la primera vista judicial de cara a aquesta denúncia, i per exemple en el cas dels Salesians de Rocafort va veure com el passat mes d'agost li precintaven dues de les pistes que utilitzava per poder fer activitats esportives amb els nens, tant en horari lectiu com després a nivell extraescolar. Ara, arrel de protestar i de poder combatre aquesta decisió, han aconseguit reobrir una de les pistes, però continuen amb una altra precintada. I a part té una denúncia també que els implicaria el pati principal, que en cas de ser precintat, evidentment, doncs implicaria que els nens no poguessin sortir a jugar al pati de l'escola. Els Salesians de Rocafort és una de les coses que, per cert, durant un temps, quan no tenia espais, va portar les classes de gimnàstica al carrer, ja fos a l'Avinguda Mistral o en algun dels parcs.
I els nens feien les classes al carrer.
Els nens van arribar a fer classes d'educació física al carrer, en un parc que està proper a l'escola o a l'Avinguda Mistral, que està al costat de l'escola. Hi ha altres escoles de Barcelona que han vist com els seus partits de bàsquet del cap de setmana, per exemple, no els poden fer a l'escola, sinó que han hagut de buscar un altre...
Però això és perquè són escoles que tenen el pati,
sí,
diguem-ne, a dintre d'illes d'edificis.
És veritat que els patis de les escoles estan allà des de fa, en alguns casos, més de 100 anys, però s'han trobat que ara hi ha veïns doncs, que protesten per aquesta contaminació acústica. Just abans de cap d'any, l'Ajuntament de Barcelona, al qual, evidentment, totes les escoles han reivindicat el dret dels infants a poder sortir als patis, va intentar canviar, va canviar l'ordenança municipal perquè la contaminació acústica dels patis, és a dir, que el soroll dels patis no fos considerat com a contaminació acústica, però aquesta ordenança no entrarà en vigor fins que la validi el Parlament de Catalunya. Això és un procés molt llarg. I des de les escoles el que es demana és una solució amb efectes immediats per poder garantir que els nens i nenes podran seguir gaudint com sempre s'ha fet dels patis. Per això demà a la tarda, davant dels salesians de Rocafort, s'ha programat un acte reivindicatiu amb diferents escoles per intentar doncs tornar a fer soroll, mai més ben dit, perquè ser escoltats i poder arreglar un tema que pot afectar a moltes escoles i, per tant, a molts nens i nenes de les escoles de Barcelona.
Ens escolta el director dels Salesians de Rocafort, Jordi Barberán. Què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Aviam, això neix de la denúncia d'algun veí pel soroll dels nens quan surten al pati?
Això neix per una simple denúncia d'un veí puntual. Podem parlar del nostre cas, podem parlar dels altres casos, alguns els heu mencionat, hi ha altres escoles com Escola Aurós, Torrent d'en Melis, vull dir que hi ha una llista llarga d'escoles.
Quantes escoles
hi ha? Un veí... nosaltres ara estem treballant en un grup de 6 escoles, però sabem també d'altres escoles que ens estan comentant arrel que hi ha hagut aquest acte convocat per demà, doncs altres escoles ja s'han començat a posar en contacte amb nosaltres. Per tant, no sabem ben bé quin és l'abast. Sí que abans de Nadal, en una reunió que vaig participar, es parlava d'una 18ena d'escoles, no sé dir-te exactament el número, però sí que és una cosa que es va estenent. Sabem també doncs, que arrel del moviment que estem impulsant, doncs hi ha hagut més veïns que van, no, una mica investigant a veure què cal fer per poder tancar aquests patis i, ostres, ens preocupa molt, no? Ens preocupa que pugui ser efectiu un tancament d'un pati perquè hi ha un únic veí que presenti una queixa o una denúncia.
Això finalment. Una meva pregunta. Neix de la denúncia d'un veí que es queixa pel soroll que fan els nens quan surten a al pati de l'escola.
Sí, molesta els nens que estan allà jugant, molesten els partits, els entrenaments extraescolars, bueno, allò que pertoca fer les escoles, allò que és la nostra tasca nuclear, que és l'educació integral de l'alumnat, doncs sembla ser que en alguns molt pocs veïns, perquè crec que és de relleu posar el fet de que és molts pocs veïns, es senten molestos pel que passa en un pati escolar, doncs propicia, en el nostre cas, que hagi hagut un precinte de 2 patis escolars, però en altres escoles, doncs, bueno, des d'un pati d'escola que més poden sortir nens de 25 a 25, que hagin hagut de marxar a jugar a les extraescolars fora de l'espai propi que és als patis, bueno, estem en aquesta situació ara mateix.
I l'Ajuntament què us diu?
Bé, l'Ajuntament... jo voldria pensar que veu la problemàtica i que hi posa remei o que treballa per posar-hi remei, però la realitat és que a nivell de les escoles que amb les que estem tenint contacte doncs veiem que no hi ha remeis efectius ara mateix i que tot està sent molt lent. Nosaltres tenim precintada una pista des del 25 de juliol i a dia d'avui, quasi mig any després, doncs continuem amb la pista precintada. I l'altra, que era un pavelló tancat, en el qual en cap moment vam infringir la normativa acústica actual, doncs vam trigar 4 mesos i mig en poder-la reobrir. Per tant, l'Ajuntament sí que és veritat que dies enrere va aprovar, just abans de vacances de Nadal, va aprovar un canvi d'ordenança municipal, però és un canvi d'ordenança que no pot desenvolupar-se perquè cal un canvi de normativa catalana i en això és el que hem de treballar ara.
És el que explicava el Flaqui, que és un procés que és llarg. De quants mesos estem parlant?
Doncs no t'ho sé dir ben bé, perquè en aquests moments en els que estem, que fins i tot doncs, ja tenim alguna escola que ja està pendent de judici properament, cada setmana que passa per nosaltres és una eternitat. Per tant, un canvi normatiu, segons com s'hagi de fer, és llarg. Estem estudiant maneres perquè això es pugui escurçar.
I si és un veí, ningú ha pogut mediar amb aquest veí?
Bé, en el cas nostre, per exemple, sí que hi va haver una mediació anterior on hi van assistir doncs, el part de l'Ajuntament, el veí i nosaltres, però és que el veí vol el tancament total del pati. Llavors, clar, és que no hi ha un punt mig. Nosaltres hem pres mesures per minimitzar allò que pot molestar, no? Des d'una tanca metàl·lica que cada cop que les pilotes xutaven, és veritat, tocava i feia soroll, ja la vam treure, vam posar una xarxa que amortigua i no, ja no fa soroll, vam eliminar el so del mercat dels partits de bàsquet, marcador que havia comprat l'AMPA feia poc, bueno, molestava el so, doncs ja hem tret el so també, hem minimitzat alguna franja d'horaris, hem anat fent coses, però és que el veí és res de soroll.
Clar, Jordi,
sí, molt difícil, Maria.
Perquè la gent es faci la idea, si com us afectaria a vosaltres si la denúncia del veí tira endavant, què implicaria precintar un pati d'una escola com Salesians de Rocafort?
És que precintar el pati vol dir és que no hi ha pati, és que no hi ha esbarjo, és que no hi ha activitats escolars, no hi ha classes d'educació física, és que no hi ha partits de cap de setmana, és que no celebrem les festes tradicionals, és que et diries que fins i tot logísticament és que el pati és el lloc de pas cap a les aules dels alumnes. Per tant, logísticament, perquè tothom pogués anar a l'aula, sí, estem parlant d'aquesta bestiesa, perquè un precinte vol dir per qui no es passa més, ja. Per tant, és que no ho concebem. Ens és molt difícil entendre que es pugui arribar a clausurar un pati escolar, però és que ens trobem en un atzucat que ens fa por que això acabi sent realitat al ritme que anem.
La normativa, què diu? Tracta, diguem-ne, el so del pati d'una escola igual que el d'una discoteca?
Bé, es va fer una modificació temps enrere normativa, i sí que en el cas escolar es va modificar i flexibilitzar un punt la normativa per tal que els decibels permesos són una mica superiors. Però sí que és veritat que la normativa actual el que fa és una medició sonomètrica al llarg d'unes quantes hores del dia, i clar, les escoles que estem al servei del barri, que proporcionem activitats més enllà de l'horari escolar, és més possible que en algunes medicions donem per sobre del que està, no? Llavors, tot dependria de quan es fa aquesta medició. Però sí que és veritat que com més servei ofereixes, més possible que sobrepassi. També és veritat que quan se'ns van clausurar les pistes, les medicions en cap moment sobrepassaven normativa, i això encara doncs ens indigna més, no? Vull dir, no hem complit normativa, però se'ns presenten aquestes...
I per què es presenten els patis si no incompleixen la normativa?
Doncs aquesta és una gran pregunta. No tinc resposta. I ningú me l'ha donada tampoc.
Les queixes venen de les hores del pati, és a dir, allò 10-11 del matí, o també venen de tarda, quan hi ha extraescolars i coses per l'estil?
Les queixes, posaré un exemple, perquè hem tingut alguna vegada alguna queixa en horari de classe d'algun veí. Sobretot jo crec que compta més amb el que és extraescolar, val? Però estem parlant del nivell de dia, el primer divendres de setembre, no recordo bé quin dia és, però primer divendres de setembre, 5:15 de la tarda, presentar-se a la Guàrdia Urbana a l'escola. Teníem en aquell moment entrenant un equip de bàsquet a nens de l'ESO i un de futbol. Podem estar a futbol sala, per tant, podem estar un màxim de 25 nens fent un entrenament al pati. I la Guàrdia Urbana venir perquè hi havia una queixa de que estaven fent molt soroll. Hòstia, per tant, jo podria entendre que, ostres, que munten festes cada cap de setmana, celebren la castanyada cada cap de setmana, munten una discoteca aquí pels nens d'escola. No, és que no estem parlant d'això. Estem parlant de 25 nens a les 5:15 de la tarda fent un extraescolar d'entrenament, i això ja m'està molestant. Però repeteixo, no molesta la majoria. Està molestant a un veí puntual.
Sí. Mira, curiositat, què hi havia abans, el pati o la casa?
Home, el pati, l'escola té més de 100 anys.
135 anys té l'escola.
Per tant, quan es construïm aquell edifici ja existeix l'escola.
Allò era fora Barcelona, en aquell moment eren descampats pel voltant. Vull dir que era una escola que es va construir en una zona que començava allò a ser una obrera.
Entenc també que tu quan compres un pis llavors ja saps que hi ha una escola allà.
Ja saps el que et trobes, sí.
Sí, no? Se suposa que cadascú sabem on comprem el pis i què trobem en aquell lloc, no? I com tot, doncs, si hi ha una escola, hi ha una escola, i, bueno...
Perquè, a més, estem parlant de que hi ha horaris en què es pot fer soroll i hi ha horaris en què no. És a dir, tampoc estem parlant de... No, de veritat, que em costa entendre.
Fem una cosa, seguim el tema, i aviam si contactem amb l'Ajuntament, amb la Generalitat també, per saber la seva resposta. I el veí, si ens està escoltant i vol contactar-nos, 3:15 del mateix, així també parlarem amb ell. Jordi Barberán, director de Salesians de Rocafort, gràcies per explicar-nos la problemàtica, i insistim, afecta a diverses escoles de Barcelona. Veurem a quantes, unes 18, veurem com acaba la història. Algunes han hagut de clausurar els patis i els nens van a fer gimnàsia al carrer. Ojo amb el tema.
Bueno, ens hem de buscar la vida, i per això doncs, demà a la tarda, de 6 a 7, fem un acte reivindicatiu. Tenim ja més d'una trentena d'entitats que s'han adherit al manifest que demà es llegirà, per dir, sisplau, respectem i blindem els patis escolars, no? Que allò que és propi d'un pati, i allò, sobretot, allò que afecta els més vulnerables, que són els nens, que tampoc té ningú qui els defensem si no ho fem nosaltres, doncs que aquests espais sagrats per ells estiguin realment blindats i ben protegits.
Jordi Barberán, gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Ai, no deixo de sorprendre més, això. Sí, sí. Mira què fa anys que estem a la ràdio.
Cada vegada és una de nova, tu. És tremendo,
Ens demana pas Anna Palet, perquè ha arribat Araujo a les oficines del Barça per firmar la renovació, Anna.
Exacte, mira, ara mateix està passant per davant nostre dels periodistes el cotxe que condueix Ronald Araujo, ja preparat per signar el seu nou contracte. També en una altra furgoneta arriba la seva família. Hem començat el Que t'hi jugues amb Gerard Martín dins de les oficines signant la renovació i l'acabarem amb l'arribada de Ronald Araujo, que posarà la seva signatura en aquest nou contracte amb el Barça, tota la cúpula directiva a dins preparada per firmar amb el central uruguaià.
I els propers seran Pedri, ja ens ho ha explicat el Santi Ovalle, i el tanto amb Gavi, que també s'ha de regularitzar la seva situació, com ens ha explicat el Boyan. Tenim temps per almenys un toc i sí, riure abans d'acabar el Que t'hi jugues?
Sí, riure, però déu-n'hi-do, la pitjor falca publicitària per mi de la història, almenys la menys inoportuna.
Tanto Tatiana como Mar terminaron su turno dejando en estos dos hospitales de Madrid alguno de los más de 1.800 heridos que los atentados dejaron aquel 11M. Guardias de 24 horas que acabaron durando cerca de 30.
Ojo.
No te pierdas Por tus muertos, la nueva comedia que llega.
¡No!
Buen rock y muchas risas.
¡No!
Por tus muertos, una divertidísima comedia.
¡No! Por tus muertos.
No!
Sí, sí, és la falca tremenda.
Ara no l'oblidaràs mai.
Que fortuna.
Gràcies, que vagi bé. Les notícies ara a la cera. Adéu.
Què t'hi jugues?
Són les 2, la 1 en Canàries. Hora 14, en la SER. Lo que pasa.